Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. L'eliminació de la selecció espanyola de futbol del Mundial ens ha portat diverses lectures que de seguida comentarem. A les xarxes, especialment al Twitter, que es va convertir en un femer d'extremismes en determinats moments i en què qui fa més soroll guanya. No hi ha hagut incidents greus amb la celebració dels marroquins, almenys que sapiguem fins ara, però aquesta nit les fake news han corregut com la pólvora amb imatges trucades o directament falses amb què es buscava l'assenyalament xenòfob. De fet, Canya al Moro va ser trending topic durant les dues hores llargues del partit. La segona notícia és que la canya no va ser el Moro, va ser a Luis Enrique. De seguida repassem diaris, ràdios i digitals, però abans, una de les pitjors coses, sens dubte, de l'eliminació d'Espanya al Mundial és que ens quedem orfes dels articles de Mariano Rajoy. Ha fet l'últim en què diu sense dir i llença opinions que per ell són comentaris. Diu a Rajoy al digital El Debate: se acabó el Mundial per Espanya, comença així, és veritat. Hemos quedado eliminados y será Marruecos quien juegue los cuartos de final contra el vencedor del Portugal, Suiza, és veritat. El que passa és que la crònica està, com diem a la ràdio, està gravada d'abans, perquè aquesta crònica està feta abans, perquè Portugal, recordem, va eliminar de manera contundent Suïssa per 6-1. Yo no voy a reprochar nada a nadie porque no es mi papel ni me parece procedente hacerlo. La primera part és mentida perquè sí que més endavant reprocharà. La segona part té raó, no seria procedent fer-ho. Además, estoy seguro, diu Rajoy, de que habrá una legión de voluntarios para hacerlo. També és veritat. De fet, avui li cauen castanyes a la selecció i concretament a Luis Enrique per terra, mar, aire i carreteres secundàries. Por mi parte, simplemente señalar que ha sido una pena. Això va a gustos. Avui a l'Estat, al marge de marroquins, hi ha molta gent que ho celebra. I a Madrid, avui, m'atreviria a dir que tants com Catalunya pel tema Luis Enrique. Había mucha ilusión en la gente y había muchas expectativas, quizás por encima de las auténticas posibilidades de nuestra selección. Sobretot després del 7-0 contra Costa Rica, abans no, després d'Alemanya menys i després del partit contra el Japó encara menys. Sabíamos que existían carencias, es la primera castaña, es verdad, existían carencias. La más importante, y lo hemos visto hoy, la ausencia de delanteros goleadores. No reprocha, però diu que falten davanters golejadors, suposo que es refereix, per exemple, a Borja Iglesias. Però les coses són com són, que no deixa de ser com un Alemanya és Alemanya i Marruecos és Marruecos. En otra etapa de nostra història no es fue mejor. Sí, hem de començar a remuntar-nos molt lluny ja, que és el Mundial de Sud-àfrica, perquè el 2010, perquè després, en els següents tres Mundials, tres partits guanyats d'11 disputats. Contra Austràlia, victòria el 2014, contra l'Iran el 2018 i contra Costa Rica aquest 2022, que no serien tres potències futbolístiques. Llegamos a ser campeones del mundo, diu Rajoy, efectivament, però ja comença a fer molts anys, i no hay que destacar que pronto, de moment, d'aquí a 4 anys, ojalá lo vean todos los que lean esta crónica, és un desig molt encantador que continuem vius d'aquí a mínim 4 anys, España vuelva a jugar la final d'un mundial i a ganarlo. I acaba dient: ha sido un placer estar con todos ustedes y un abrazo a quien quiera recibirlo. La millor frase dels 4 últims articles: un abrazo a quien quiera recibirlo. Si no el vols, no te'l dona i aire que vol dir bé. Ja està molt bé. Un Rajoy, el del Debate, que s'assembla cada vegada més al nostre Rajoy, el del versió RAC1, que ahir tornava a entrar directe, és que plorava. Plorava a la transmissió del Marroc a Espanya.
90 minutos son muchos, sí, pero si le metes más, ya son más. Aunque si quieres remontar, aunque estés empatando, porque en la prórroga se llega empatando, siempre te van a saber a poco, aunque hayas hecho una prórroga suya, en su campo o en el tuyo, porque el mismo no puede ser. En las colas de un parque de atracciones también se te hace largo, seas niño, mayor o acompañante.
Es una metáfora de la prórroga.
Gorrito o chubasquero por si la atracción es de agua de la que moja.
No sé quin dels dos Rajoy és millor, però si se substituïssin l'un per l'altre, tampoc el resultat variaria gaire. Són les 8 i 4 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
que va fer la Terra, que és dimecres. Dimecres 7 de desembre del 2022.
I el dia comença amb boires extenses i espesses a moltes comarques que persistiran durant tot el dia ponent i, en canvi, la resta es desfaran i quedarà un cel mig ennuvolat. Les temperatures al migdia semblants a les d'ahir.
Pel que fa al trànsit més enllà de les retencions habituals, hi ha una situació complicada ara mateix a les rondes de Barcelona per diversos accidents. Per una banda, gairebé 7 quilòmetres de retencions a l'enllaç entre la carretera B23 i l'A2 en sentit sud per entrar a la ronda litoral. Tot plegat a causa d'un accident que acumula ja vehicles al voral de la carretera, un carril tallat i també aturades a la pota sud. Unes retencions que també s'allarguen per la B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat. Per altra banda, un accident al nus de la Trinitat dificulta els accessos i això fa que la situació sigui de congestió en aquelles vies que entren a Barcelona, com per exemple la C58 i la B20 en sentit Besòs.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Anem a Qatar.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Desenes de milers de persones han celebrat sense incidents destacables la victòria del Marroc sobre Espanya als vuitens de final del Mundial per pobles i ciutats de Catalunya. La festa s'ha allargat fins la matinada, ben entrada, i no és per menys, tenint en compte que els marroquins no han jugat mai uns quarts de final d'un Mundial i que poca gent donava un euro per ells. Doncs bé, ara jugaran davant Portugal el dissabte a les 4 de la tarda. D'altra banda, el fiasco de la selecció espanyola de futbol deixa el càrrec de Luis Enrique penjant d'un petit fil. L'Asturià és el centre de la majoria de crítiques de la premsa esportiva i també de la premsa generalista, però també ho són els futbolistes que no van ser capaços de marcar cap penal a la tanda contra el Marroc i que se'n van anar amb un pam de nas. Però, precisament, de pams anem.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
La victòria del Marroc ha omplert d'eufòria als carrers de molts pobles i ciutats de Catalunya. Desenes de milers de persones han celebrat el pas de la selecció del Marroc als quarts de final després de derrotar Espanya a la tanda de penals. Tan bon punt els nord-africans van marcar, a l'últim es van començar a sentir coets i claxons a ciutats com Barcelona, Manresa, Manlleu, Reus, Perpinyà, Salt o Vilafranca del Penedès, entre moltes d'altres. I en un tres i no res, les banderes i samarretes del Marroc van sortir de sota les pedres. A Barcelona, la celebració es va acabar centralitzant a la plaça Catalunya, on hi era en Benet Iñigo.
La tanda de penals va ser pràcticament una celebració rere una altra fins a la celebració final, als bars i restaurants on l'afició marroquina s'havia plegat per seguir el partit. Els salts i les abraçades es van convertir ràpidament en càntics. I tot seguit s'hi van afegir els petards, les bengales i els conductors, que també es volien fer sentir. En un moment, la Rambla es va convertir en un formiguer de samarretes marroquines i ja al carrer Palai, en plaça Catalunya, s'hi va afegir la música. Entre els milers d'aficionats hi havia famílies amb nens, però sobretot hi havia molta gent jove, molt jove, i que no tenia fred per aguantar en màniga curta. I no només del Marroc, van compartir espai amb gent que portava banderes d'Algèria, Tunísia, Palestina o la Masic, una veritable germanor africana. I això, mentre els turistes que eren per allà, feien una foto rere una altra, alguns fins i tot bandera marroquina en mà.
Gràcies, Benet. Això passava ahir a la ciutat de Barcelona. El que és que, pel que vam veure a les xarxes, bàsicament a Twitter, hi havia un segment de la població, més gran o més petit, que semblava que tingués ganes que hi haguessin aldarulls a la celebració de l'afició del Marroc. Van córrer diversos vídeos amb piulades que els atribuïen l'autoria dels fets que mostraven sense donar cap tipus de prova o garantia que una cosa tingués relació amb l'altra. Ho hem contrastat i a hores d'ara res més lluny de la realitat. El més flagrant del que vam veure a la nit és la piulada d'un periodista, Javier Negre, que atribuïa un incendi als aficionats marroquins. Deia així: la que están liando en Parla, los marroquíes. ¿Quién gobierna ahí? El PSOE. Però l'alcalde de Parla, Ramón Jurado, va contestar-lo. Diu Jurado: eres un ser despreciable y solo alimentas el odio. Te lo dice el alcalde de Parla. El cas és que hi ha gent que clarament va negar que sigui Parla i situa el vídeo a Torremolinos, a Màlaga. N'hi ha un altre d'un digital, El Puntual 24 Hores, que diu: la policia espanyola desbordada quema contenedores en toda Cataluña y en varios puntos de la Comunidad de Madrid. Saqueos en el centro de Bilbao. A Catalunya, a hores d'ara, que tinguem constància, segons els bombers, hi ha contenidors cremats a Sabadell, a Montornès, a Premià de Mar, a Montcada i Reixac, a Badalona, a l'Hospitalet, a Salt, a Figueres, a Reus, a Deltebre i Viladecans. No és tot el país, ni molt menys. Com a molt, els bombers han fet una vintena de serveis. Res més. A Bilbao no ens diuen que no consten cap saqueig al centre. També ha corregut un altre vídeo en què es veu com una jove està gravant imatges amb el mòbil i un home li pren el telèfon de la mà i se'n va corrent. El vídeo va començar a circular amb piulades que el situaven a Bilbao, però el cas és que era el carrer Hospital de Barcelona. Després el mateix vídeo corria, ara sí, ubicat correctament a Barcelona. Ara bé, que el que s'hi veu sigui a Barcelona no vol dir que hagi passat aquesta nit, però com deia aquell, difama que alguna cosa queda. Això, com dèiem, a Catalunya i a la resta de l'Estat. Però i al Marroc? Doncs el Marroc, eufòria absoluta, perquè el combinat que entrena l'ex del Racing de Santander, Regragui, ha aconseguit per primer cop a la història arribar a uns quarts de final d'un Mundial i a sobre derrotant Espanya. Als carrers del país ahir, l'emoció i l'alegria eren absolutes. Corresponsal de RAC1 a Rabat, Marc Ferrà.
El país sencer ha sortit al carrer a celebrar aquesta victòria històrica dels lleons de l'Atlas. A Casablanca els cotxes han col·lapsat la ciutat i els clàxons han estat, fins ben entrada la nit, la banda sonora del país. Feia 36 anys que el Marroc no jugava uns vuitens de final, però mai no havia aconseguit arribar més lluny. Després del partit també s'ha vist el mateix rei Mohamed VI celebrar la victòria amb el seu cotxe pels carrers de Rabat, vestit amb una samarreta de la selecció. Ha estat un partit de molts nervis, que ha paralitzat a tot el país davant de la televisió. Fins i tot, a moltes feines i escoles han acabat abans per poder-lo seguir. Aquest Mundial també ha aconseguit una cosa que no es veu cada dia, unir i il·lusionar a tot un país que ja pensa i somia en guanyar Portugal el dissabte.
Gràcies, Marc. Per cert, tenim audiències d'ahir per televisió. És brutal. Brutal. Atenció. A Catalunya estem parlant de que els penals va arribar pràcticament al 66% de quota de pantalla. És a dir, de cada 100 televisors que estaven enceses, el 66 estava mirant els penals. La pròrroga, pràcticament un 62%, i el partit, pràcticament un 54%, que és una barbaritat. A tot Espanya, el partit, un 62,5%, la pròrroga, un 68%, i els penals, un 70%. És a dir, 4 punts més que a Catalunya. Els penals van ser, a tot Espanya, 12.600.000 espectadors, i a Catalunya els penals, 1.600.000. No oblidem que això és només televisió espanyola, que cal afegir-li aquí gol mundial, que això és una bona picossada d'audiència. Estem parlant de, segurament, estem parlant de 4, 5, 6, 7 punts més. Per tant, estaríem parlant d'unes xifres, vaja, si no històriques, estem parlant d'altíssimes, altíssimes. En plan estrictament esportiu, el fiasco d'Espanya és la foto de portada de tots els diaris. Els de Luis Enrique marxen de Qatar havent guanyat només un dels 4 partits disputats i havent xutat només 3 vegades a la porteria contra el Marroc en 120 minuts de partit. La primera part va ser fluixíssima i, tot i que al final la cosa es va animar, la realitat és que encara sort en van tenir els de Luis Enrique, del porter Unai Simón, que va salvar l'ocasió més clara del partit a la pròrroga i que va donar vida al seu equip. I després, als penals, va arribar el desastre. Van fallar Sarabia, Carlos Soler i Sergio Busquets, un daltabaix que arriba, paradoxalment, després que Luis Enrique digués això abans del partit.
Ya les avisé a los jugadores, señores, tenéis deberes para el Mundial, tenéis que llegar cada uno con mínimo 1000 penaltis tirados en vuestros equipos. Si esperamos a la concentración para ensayar penaltis, no te da tiempo. Me imagino que la mayoría habrá hecho los deberes porque seguramente habrá alguna eliminatoria en la que tengamos que jugárnosla. Para mí deja de ser el topicazo ese de que es una lotería y tal. No, para mí no es una lotería.
Espanya va acabar golejant 7-0 Costa Rica i ha acabat eliminant els vuitens i amb decepció inclosa, igual que ja va passar a Rússia 2008 i a Brasil 2014, on no va passar ni de la fase de grups. I com acostuma a passar, el seleccionador espanyol sempre és el més assenyalat. En té tots els detalls l'enviat especial de RAC1 a Doha, Damià López.
Doncs sí, Luis Enrique i la Federació Espanyola hauran de prendre una decisió sobre el futur del seleccionador espanyol un cop consumada l'eliminació al Mundial als vuitens de final per penals contra Marroc. El tècnic ahir deia que no trigarà massa a decidir-se.
Yo, si fuera por lo que representa para mí el presidente Molina, seguiría toda mi vida en la selección. Pero hay que reflexionar tranquilamente, pensar claramente qué es lo mejor no solo para mí, sino para la selección, por lo que significa las circunstancias personales de cada uno, y no es el momento, no os preocupéis, os vais a enterar porque llegará el momento. Y ahora mismo la decepción que nos asola a todos pues es el hecho de no poder dar alegrías a la afición, que es claramente una de las notas más positivas de este Mundial.
España es va fer petita des dels 11 metres, de manera que Marroc es va imposar per 3-0 a la tanda. Abans Espanya havia tingut 120 minuts per marcar, però va ser incapaç d'apropar-se en perill a la porteria de Bonu. L'equip espanyol viatja aquest matí des de Doha i arribarà a Madrid a quarts de 5 de la tarda.
Avui alguns mitjans ja apunten que l'ex de l'Atlètic de Bilbao, Marcelino García Toral, podria ser el substitut de Luis Enrique, però de moment la Federació Espanyola demana paciència. Ho ha fet el director esportiu de la Federació, Jorge Molina.
Él ha hecho un buen trabajo en estos 4 años. Lo valoraremos todo y decidiremos nuestra parte y, lógicamente, él tendrá que decidir la suya.
També va parlar del futur de Luis Enrique, el davanter del Barça, i gendre de l'asturià Ferran Torres, que va assegurar que no hi ha cap opció millor que ell, que Luis Enrique, per entrenar la selecció espanyola.
No sé responderte a eso, ojalá que sí, si por mí fuera lo ataría aquí de por vida, porque bueno, creo que es el seleccionador idóneo para esta selección, pero bueno, veremos qué pasa.
I mentrestant, Sergio Busquets, capità de la selecció espanyola i protagonista d'un dels penals fallats, entonava el meu culpa col·lectiu per part de tot l'equip.
No ha podido ser, nos ha faltado ese último pase, ese último remate, lo hemos intentado hasta el final, incluso en la prórroga hemos tenido la última ocasión de Pablo que ha salido por muy poco, ha sido una pena, y esta vez pues llegamos a los penaltis y nos tocó cruz.
I també hi ha jugadors menys crítics, com el migcampista del Manchester City, Rodri, que va dir que l'actuació dels àrbitres a la primera part va ser escandalosa. Sí, com sigui, l'altra cara de la moneda, l'heroi del Marroc va ser el porter del Sevilla i ex del Girona, Yacine Bonu, que va aturar 2 dels 3 penals espanyols. En declaracions a RAC1, Bonu reconeixia que va improvisar a l'hora de la veritat.
No preparé mucha cosa, al final he jugado contra los chicos muchas veces y el de Sarabia más o menos... sabía un poco que cruzaba, pero los demás, con Busquets y Soler, no tenía idea, pero al final los penales hay un factor suerte muy grande y un poquito de intuición, pero hay un factor suerte muy grande.
De seguida repassem el que s'ha dit als diaris, del que es diu a la premsa i també dels apunts que avui farem amb diversos o el que ens explica Manuel Javois avui. També, evidentment, a partir de les 9 en parlarem amb Santi Segurola i amb el cap d'esports de la Vanguardia, Joan Jupallàs. Però abans, atenció a la notícia d'última hora, a les 7:50 del matí s'ha produït un encalç a l'estació de Montcada i Reixac. Manresa s'ha activat protocol per aquest tipus d'incidents en col·laboració amb la Protecció Civil i el SEM. Pel moment, diversos viatgers contusionats. Tenim fotografies on efectivament es veu com han topat 2 trens, repetim, estem parlant de Montcada i Reixac, Manresa, protocol amb aquest tipus d'incidents en col·laboració amb Protecció Civil i amb el SEM. Un dels viatgers en línia a RAC1, Gerard, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ha passat exactament?
Doncs, bueno, sí que és veritat que avui la línia jo venia directament des de Terrassa, que, bueno, sortia des d'allà el tren, i sí que és veritat que s'ha anat parant, perdoneu pel soroll, però bueno, ara està una mica amb les ambulàncies i tot. Però bueno, s'anava parant molt a totes les estacions i res, quan hem arribat aquí a Montcada s'ha quedat parat una estona, fins que de cop hem sentit un cop. Jo, per exemple, anava al penúltim vagó i m'ha donat una tibada així al cap, però bueno, hi ha gent que està aquí, doncs, gent gran sobretot, doncs, que l'ensurt ha sigut fort i hi ha gent contusionada.
Uh-huh. El tren anava ple o no?
Sí, anava ple i, a més, com que ha estat un rato aquí parat a Manresa, per exemple, el meu vagó, que era el penúltim, estava ple, totalment ple.
Estem parlant de que hi ha gent ferida? Us han fet baixar del tren, Gerard?
Ens han fet baixar a tots, i si sí, hi havia gent que, per exemple, doncs, sortia amb mal a la mà, doncs, segurament d'haver estat agafat a la banana, diguéssim, o al ferro. Ara estan, per exemple, aquí els bombers, ambulàncies, hi ha com 5 o 6 ambulàncies, hi havia gent gran també estivada al terra, o sigui, Déu-n'hi-do.
Per tant, tota la gent esteu ara ja fora del tren?
Eh? Sí, ara tothom està fora del tren, hi ha gent que està agafant trens de tornada, hi ha altra gent que està anant amb els autobusos, bueno, s'estan ja organitzant.
Tenim fotografies i es veu enclastat, no? És a dir, un tren enclastat amb un altre.
Total, és com que ha vingut el de després i no sé si és que no s'havien informat o no hi havia informació i s'han clastat contra el nostre i ara mateix estan enganxats.
Val, això és direcció Barcelona?
Sí, direcció Barcelona.
Val, i és un tren de Rodalies, estem parlant, eh? Estem parlant, sí, de la línia R4.
Sí.
Renfe diu que hi ha diversos viatgers amb contusions, ens parla de contusions, sí, per l'impacte, suposo que no veus res que no sigui, de moment, pel que veus aquí fora, que no siguin contusions, eh?
Sí, jo l'únic que veig són contusions, gent fos això, de les mans, justament del cop, pues, el cop que fas contra el seient, això del coll, diguéssim, però no veig res més greu que això.
Perfecte. Gerard, moltes gràcies pel teu testimoni.
Molt bé, a vosaltres, moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu, bon dia.
19 minuts, bon dia. 8 i 19 minuts. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Per tant, tenim un accident, repeteixo, un accident de tren que hi ha hagut a les 7:50 a l'estació de Montcada i Reixac, Manresa. S'ha activat protocol per aquest tipus d'incidents amb col·laboració amb Protecció Civil i el SEMP. Pel moment ja hi ha ambulàncies i bombers, per tant, s'ha actuat amb molta rapidesa i sabem que hi ha diversos viatgers contusionats, i pel que ens deia aquest oient que ha trucat a RAC1, estem parlant d'això, de contusions, de cops amb el seient de davant, gent gran, etcètera, etcètera, però sembla que no hem de parlar de cap gran desgràcia, que és la millor sort d'aquesta notícia. 8 i 20. Continuem aquí al món a RAC1 parlant de la derrota i l'eliminació de la selecció espanyola contra el Marroc, i ara la reacció als pals de Luis Enrique. Bàsicament, a les diferents ràdios d'Espanya no s'han fet esperar. Ahir primer es van dedicar a passar el dol, però després ja van assenyalar-lo. Fins i tot alguns ens van demanar directament la destitució. Això van dir a la COPE i a la SER, respectivament.
Pierna derecha, Raz, chuta, Raz. Estamos eliminados. Estamos fuera del Mundial. Lloro por mi España. Lloro por mi España. No hay derecho. Estamos eliminados. ¡No puede ser! ¿Qué hemos hecho para merecer esto?
Ha sido bonito mientras duró. Jugábamos muy bien al fútbol, pero amigo mío, en el fútbol jugar bien no siempre te da fortuna. Hoy la fortuna para Marruecos. Lo siguen celebrando, Adrià. La fiesta de los marroquíes aquí, en el Education City, es espectacular.
Vamos, en un equipo que en 130 minutos a una selección menor le tira tres veces a palos, ¿qué coño queremos? Segunda cuestión, un equipo que no ha sido campeón de su grupo, que iba por el lado bueno del cuadro y que lo elimina en el primer cruce, un equipo menor, ¿qué coño queremos? Un equipo que pierde por penaltis y que ayer su seleccionador dice que él no ensaya los penaltis y que él ha elegido hoy a los tres que tiran el penalti, ¿qué coño queremos? Algunos nos calificaron de locos porque dijimos que era imposible que España ganara el Mundial. Es que es imposible que este equipo gane el Mundial. Hemos escuchado una y otra vez en rueda de prensa levantar el dedo al seleccionador y decir que el líder en este equipo es él. Pues claro, si el líder eres tú, los goles no, desde el banquillo no valen. Entonces, el líder hoy se ha ido al hoyo y lo malo es que ha arrastrado a todos los chavales. Yo espero que el líder recapacite, como bien ha dicho, nos ha dejado aquí un buen germen de buenos futbolistas y que venga otro, porque él ya en 6 años o 7, no sé cuántos lleva. Oye, pues no ha ganado nada.
Es que esto empezó en me llevo a centrales que no pienso usar. Ya he dicho antes, la sucesión ha sido más o menos la selección va a vestir del color que yo quiero porque a mí me gusta más, que vaya todo de rojo. Luego voy a hacer streaming porque me aburre ir a la sala de prensa. Luego monto un andamio, les pongo walkie-talkie, leo a los estoicos, el yerno tira el penalti. El resultado me importa cero, eliminados.
Es el siguiente debate que empieza, Dani. ¿Cuándo va a comunicar el seleccionador? ¿Si lo va a hacer ahora mismo en el flash o en la rueda de prensa? ¿Si tiene que esperar a llegar a Madrid para hablar con Rubiales en Las Rozas? Pero es el siguiente paso, ¿no? Si aquí se ha terminado hoy en Qatar la era Luis Enrique Martínez al frente de la selección. Sí.
Això és el que comentaven ahir a la COPE i a la SER, bàsicament a la COPE, com sentíem ara Manolo Lama i Paco González, també sentíem a la SER l'Antonio Romero. Això passava ahir, però a la premsa es divideix el que li tenien ganes a Luis Enrique i els que el salven. Comencem pels primers, Albert Pedrol.
El diari Marca, Roberto Palomar, critica que ningú té tant la pilota com Espanya, però tampoc ningú és tan innocu com la selecció espanyola i responsabilitza l'eliminació tant al seleccionador com a uns jugadors incapaços d'interpretar una llibreta que ens ha dut al desastre. A l'editorial El Mundo recorda que la selecció que hi va patinar és la que Luis Enrique lidera, més a màrqueting que estratègia esportiva, i li demana que reti comptes pel seu discurs desafiant. L'ABC també sosté que a Luis Enrique li va sobrar sobreexposició i un punt d'altivesa i el considera el gran perdedor del fracàs col·lectiu d'ahir. A la Razón, Eduardo Indes pregunta irònicament què hauria passat si en comptes d'organitzar shows en streamings l'entrenador hagués optat per estudiar els rivals. L'Espanyol acusa Luis Enrique d'arrogant i d'haver parit un conjunt sense ànima, moral de victòria, tanallat pels nervis i ofegat pel sistema inflexible de l'entrenador. I Albert Guasca, el periòdico, escriu que la manera personal de portar la selecció de Luis Enrique ha punxat, però deixa a l'aparador jugadors sobre els quals pensar en una nova era.
En canvi, d'altres diaris, tots se dedica força menys, indulten Luis Enrique, n'informa Anna Alfonso.
A Mundo Deportivo, Santi Nolla parla d'una selecció en transició, amb jugadors molt joves i sense futbolistes determinants, que està fora del Mundial, diu, perquè no s'ho ha acabat de creure. Lluís Mascaró, a l'Esport, diu que l'adéu cruel no fa justícia al futbol desplegat per la selecció espanyola i lamenta que els enemics de Luis Enrique ja tenen el que volien. A l'AS, Alfredo Relaño defensa que Luis Enrique ha fet un equip que no està per sota del nivell de les individualitats que el formen i conclou que el que hi ha dona més o menys per això. Luis Buxeres, a La Vanguardia, escriu que el futbol és així de cruel i que Luis Enrique, sobre el qual s'obre un gran interrogant, ja està acostumat, diu, a viure la corda fluixa. I Antoni Bassas, a l'Ara, diu que el seleccionador ha aconseguit fer de parallamps protector del grup, però el que no ha pogut fer ha estat que aquest equip sense estrelles hagi tingut ullals.
Gràcies, Anna. I sobre la responsabilitat de Luis Enrique en aquesta eliminació al Mundial de Qatar, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del Món RQ, Manuel Javois.
Luis Enrique tiene una idea, o tuvo una idea, y la llevó por delante y la idea no se ejecutó nada bien. Yo tengo en el recuerdo estos días una frase de un amigo mío que es José Antonio Montano, que dice: hoy es el momento de demostrarle a los demás una cierta grandeza. Esa cierta grandeza se demuestra apoyando la causa que tú apoyabas antes de que fracasase, porque esto es un fracaso, y también cuando el otro acierta su pronóstico y uno tiene que callarse y reconocer que tenía razón. Yo creí que España llegaba lejos en esta Copa del Mundo por una de las razones, Luis Enrique. Él es el responsable de tener una idea. Me parece algo bastante valioso. Y a esa gente, respeto siempre. Morir con tu idea, respeto siempre. Y si esto ha sido una debacle, que lo ha sido, al menos ha sido nuestra debacle. O sea, no una debacle prestada o una debacle subcontratada.
Gràcies, Manuel Javois. Per cert, tornem un moment a l'accident que hi ha hagut de tren. Repeteixo, és un accident lleu, un accident que no ha portat moltes conseqüències, però a hores d'ara podem assegurar des del Món RQ que han demanat atenció a les ambulàncies que s'han desplaçat fins al lloc un centenar de persones. És a dir, que estem parlant de que hi hauria aproximadament 100 ferits i, pel que ens diuen, tots lleus. Però un centenar de gent que ha demanat a les ambulàncies que han arribat fins a aquesta zona atenció mèdica. Es veu que hi ha gent amb el típic, allò del coll garrativat, tensat, algú amb algun trau al cap, ens diuen, però repeteixo que sembla que a hores d'ara s'estaria parlant que hi ha hagut, no sé si parlar de 100 ferits lleus, però sí de 100 persones que han reclamat a les ambulàncies atenció mèdica. Continuem mentre tinguem més informació, evidentment l'anirem buidant aquí a l'antena de RAC1. Recordem que més enllà de l'eliminació d'Espanya al Mundial, que sense cap mena de dubte és la notícia del dia, ahir Portugal també va destrossar Suïssa, va guanyar 6-1 en el primer hat-trick del Mundial, obra del jugador del Benfica, Gonçalo Ramos. Per cert, Cristiano Ronaldo va ser suplent i, en canvi, João Félix va sortir de titular. Als quarts de final, ara, dos partits, Croàcia-Brasil a les 4 de la tarda i divendres, demà passat, avui i demà són dies de descans, el Mundial, Croàcia-Brasil, 4 de la tarda i Argentina-Països Baixos a les 8 del vespre. I dissabte, a les 4, Marroc-Portugal i a les 8 del vespre, Anglaterra-França, a les 8. Tots els seguirem a través de RAC1 o RAC+1.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
8:28, segons ens expliquen des de Renfe, servei R4, R7 i R12 interromput en els dos sentits de la marxa. Les causes s'estan investigant. Servei R4, R7 i R12 interromput en els dos sentits. Les causes de l'accident s'estan investigant, segons informa Renfe, aquesta hora del matí. Però reiterem, aquest accident ha estat, per tots els que es desperten ara a quarta nou del matí, que sàpiguen que hi ha hagut aquest incident, aquesta topada de dos trens no greus, pel que podria haver estat. Estem parlant, en tot cas, d'un centenar de persones que han demanat atenció a les ambulàncies, cap d'elles, segons sembla, per gravetat. Més que res, ensurts, estirades cervicals, cops de cap contra el seient del davant, però repeteixo, i molt en surt, evidentment, molt en surt. El govern d'Espanya, mentrestant, dona per feta la revisió del delicte de malversació de fons públics al Codi Penal. Pedro Sánchez denunciava ahir, durant les converses informals de la recepció del Dia de la Constitució que es feia al Congrés dels Diputats, una reforma quirúrgica que en cap cas afectarà la corrupció i que va encaminat a no poder condemnar polítics del procés com ha passat fins ara. La reforma va en paral·lel al delicte de sedició i, per tant, la setmana que ve ha de quedar enllestit. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, entre avui i divendres es presentarà aquest nou text de la malversació i tècnicament serà una esmena a la modificació del Codi Penal que ja està en tràmit per derogar la sedició. Pedro Sánchez insistia ahir que és un retoc quirúrgic, que els polítics condemnats per corrupció i, per tant, per malversació de fons públics en cap cas en podran sortir beneficiats. El seu argument tornava a ser el mateix un altre cop, que el delicte s'ha d'homologar amb Europa, com passa amb la sedició. Això deia el president espanyol en una conversa informal sense micròfons. Al cap d'uns minuts, Alberto Núñez Feijóo li contestava en una altra conversa que, si això és així, Gabriel Rufián es convertirà en el gran penalista d'Espanya. Sánchez i Feijóo no van intercanviar cap paraula, tot i coincidir en l'acte institucional de la Constitució dels 44 anys. No parlen des que van partir peres per la reforma del Codi Penal. El president espanyol, a més, a tot això, també va assumir una reforma de la llei del només sí és sí, per tant, també del Codi Penal, però en aquest cas, sense fixar terminis.
I això després que Sánchez i Feijóo es retraiessin mútuament l'incompliment de la Constitució en les poques declaracions que vam sentir ahir en l'acte commemoratiu. Pedro Sánchez acusava Alberto Núñez Feijóo de deixar la carta magna en paper mullat per no voler renovar el poder judicial, i Feijóo li repetia que mentre pacti amb els independentistes ni aigua.
Tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que están situados fuera de la Constitución, que no cumplen con sus compromisos y sus obligaciones constitucionales. Mientras no lo hagan, no van a poder dar ninguna lección de constitucionalismo.
La amenaza de los partidos anticonstitucionalistas es una amenaza real. Lo estamos viendo en decisiones del gobierno muy sorprendentes que están bordeando la Constitución.
La Generalitat veu amb bons ulls que el govern d'Espanya s'obri a matisar el delicte de desordres públics agreujats i introduir també canvis a la malversació, ho deia la portaveu Patrícia Plaja.
El delicte de desordres agreujats no s'amplia, es concreten. En tot cas, aquest govern, evidentment, com la resta de partits independentistes, entenem que si en algun punt es pot millorar en el tràmit d'esmenes, doncs benvingut serà i, evidentment, ho veurà amb bons ulls.
Aquest matí el diari El País avança algun detall de la reforma del delicte de malversació que el govern d'Espanya està negociant amb Esquerra. Segons el diari, s'inspiraran els codis penals d'Alemanya, França, Itàlia i Portugal i distingirà qui s'hagi enriquit personalment de qui no ho hagi fet. Ara bé, la fórmula que s'explora està pensada perquè l'expresident de la Junta d'Andalusia, José Antonio Griñán, condemnat precisament per malversació, no se'n beneficiï. Ell no es va enriquir personalment, però el PSOE té por que qualsevol rebaixa de condemna que se li apliqui a Griñán sigui vista com una espècie d'indult parcial a un corrupte. Si aquest matí donem una ullada al quiosc, crida l'atenció la diferència entre l'anàlisi que es fa a Catalunya i la que es fa a Madrid de la reforma de la malversació de fons públics, n'informa Jordi de Planell.
A La Vanguardia, Juan Carlos Merino escriu que Pedro Sánchez està determinat a culminar la desinflamació del conflicte polític que va rebre com una herència enverinada de Mariano Rajoy, i Lara apunta que cal anar desmuntant tot el codi penal que s'ha construït ad hoc contra l'independentisme. Molt diferent es llegeix la notícia a Madrid, on la gran majoria de diaris critiquen que Sánchez obri la porta a reformar la malversació. L'única excepció és El País, que recorda que la modificació legal seria un altre puntal d'una política que vol tancar definitivament l'etapa independentista i iniciar una nova època d'entesa. En canvi, a La Razón, Juan Ramón Lucas sosté que alimentar el monstre no el desactiva, sinó més aviat al contrari. A El Mundo, Rafa La Torre alerta que no hi ha pitjor símptoma de degradació democràtica que siguin els delictes i no les sentències els que dictin jurisprudència. I l'ABC parla d'amnistia total al procés i creu que amb la reforma de la malversació es reverteix la derrota de l'independentisme.
Abans escoltàvem la portaveu del govern català, Patrícia Plaja, parlant de la reforma de la malversació. Doncs bé, Plaja també va carregar contra l'ANC per la manifestació que ahir va convocar a Barcelona per dir no a la reforma del Codi Penal. La marxa també va criticar la relació d'Esquerra amb el PSOE. Plaja creu que proclames com aquestes només divideixen l'independentisme.
L'independentisme només avançarà si ho fa unit, i per part del govern qualsevol moviment independentista, els partits o els moviments que vostè feia referència trobarà la mà estesa. És important que les persones, sobretot els organitzadors de la manifestació, tingui clar, el govern no és l'adversari, no s'han d'equivocar.
La manifestació va mobilitzar unes 4.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 10.000 segons l'ANC, Després de recórrer la via Laietana, els assistents van aplegar-se a la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. Des d'allà, la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, va acusar el govern català de ser còmplice d'una reforma, diu, que perjudica clarament l'independentisme.
Volem que no sigui tampoc amb el nostre govern que tiri endavant aquesta reforma que l'únic que fa és precisament augmentar les possibilitats de repressió d'aquest estat espanyol, d'aquest ordenament jurídic espanyol contra l'independentisme i contra el moviment per la independència de Catalunya i contra tots els moviments socials de Catalunya.
Els manifestants també van rebutjar l'estratègia negociadora d'Esquerra Republicana amb la Moncloa a crits de dimissió i botiflers. Junts per Catalunya i la CUP van ser els únics partits que hi van donar suport explícitament. Junts hi va enviar els dos pesos pesants del partit, Laura Borràs i Jordi Turull, la CUP, el diputat Carles Riera, que va quedar més en segon pla. Edgar Sapinya.
La protesta va durar unes hores sense incidents, més enllà de la crema d'alguns exemplars de la Constitució espanyola. Els manifestants portaven estelades i unes pancartes amb el lema "Cap pacte amb Espanya per empresonar-nos". Els crits contra Esquerra es van intensificar en arribar a la plaça Sant Jaume, on hores abans s'havia reunit el govern. I va socapar la presidenta de Junts, Laura Borràs, denuncia que la reforma de la sedició té com a objectiu la detenció de l'expresident Puigdemont.
Les accions que duem a terme a Madrid no poden anar en contra del moviment independentista català. La finalitat d'aquesta modificació, ho ha dit la vicepresidenta, ho ha dit la ministra de Justícia, ho ha dit Josep Borrell, és poder extradir el president Puigdemont.
Una cinquantena d'organitzacions van donar suport a la convocatòria. No hi era, però, Òmnium Cultural. L'entitat lamenta que la marxa de l'ANC contribueix a la confrontació entre independentistes.
De tot plegat, escoltem el comentari que signa el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món RQ, David Portabella.
Celebrar la Constitució i emocionar Esquerra és un exercici de contorsió extrema, però el manual de resistència de Pedro Sánchez es guia per l'elasticitat. El president va escollir ahir el Saló de Passos Perduts del Congrés, solemne però sense diari de sessions, per, en una conversa informal amb la premsa entre el soroll de copes, recitar a Esquerra l'última estrofa del Codi Penal que els republicans volien sentir, la reforma de la malversació. El repte ara és afilar el bisturí, perquè reformar la malversació dels líders del procés sense afectar Bárcenas o Griñán obliga a una incisió molt fina. La llei del només sí és sí ja ha demostrat que els textos tenen vida pròpia en mans dels jutges, i l'únic que aquest idili parlamentari d'Esquerres no es pot permetre és que arribin les municipals i autonòmiques del maig i un jutge imaginatiu excarceri un corrupte de renom. El record d'aquell Sánchez regenerador de la moció de censura és massa recent com per regalar al públic un salt de guió incomprensible en l'últim any de legislatura.
8:37. Aquesta tarda arrenca la segona operació sortida del pont de la Puríssima. En aquest segon torn, Trànsit espera la sortida de 400.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, si fa o no fa els mateixos que van sortir divendres i dissabte passat. Un altre cop s'espera que l'AP7 i les carreteres que van cap a la muntanya siguin les vies que acumulin més trànsit. Agraïm novament la presència del director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres, senyor Lamiel. Deixi'm que li pregunti. Hem sabut aquest matí d'un accident de tren, concretament amb una línia, l'R4, que això té afectacions a altres línies. Evidentment, això farà que amb aquestes tallades de tren suposo que també pot afectar més trànsit encara, no?
En principi estem tenint, en quant a trànsit, estem tenint un matí molt tranquil. De fet, hem tingut una tranquil·litat bastant important amb tot el cap de setmana llarg que hem tingut fins ara. Si comptem de divendres fins ara, la mobilitat ha estat baixa en comparació al que havia estat el 2016, que era l'aqueducte, que era comparable amb el d'aquest any, i fins i tot amb molta fluïdesa, a excepció del dissabte que hi va haver aquell accident a l'AP7. Per tant, l'impacte que preveiem d'aquest accident de trens no ha de ser molt significatiu. De fet, l'impacte que hi ha en aquests moments a la C58 és degut, que és molt menor, és degut a un accident previ que hi ha hagut a l'entorn del Nus de la Trinitat a primera hora del matí, però que s'està resolent.
D'acord. S'espera que l'operació d'avui sigui més complicada que la divendres passat, o si fa o no fa?
Nosaltres esperem aquesta sortida de 420.000 vehicles i un retorn de 250.000 vehicles. Esperem que el que és més rellevant per nosaltres és el retorn de diumenge. I, per tant, el retorn de diumenge tornem a recomanar molta prudència i molta programació. Hem fet una cosa que per primera vegada hem anat fent aquest cap de setmana, que és donar una gràfica de retencions, de com van evolucionar les retencions, perquè tothom pugui veure què passava els anys anteriors i què està passant aquest any, i, per tant, pugui preveure que pot passar el que passava anys anteriors. Per tant, que tothom es programi. El diumenge és el que ens preocupa més. Avui hi ha limitacions de vehicles pesants que han de circular per la dreta i a una velocitat determinada, 80 km per hora, perquè puguin donar més fluïdesa en aquesta sortida. Que sí que esperem que torni a haver-hi molta mobilitat a l'AP7 perquè ja s'ha convertit en una via de distribució de trànsit, però també tornem a esperar una certa mobilitat interior.
Per tant, més preocupats pel diumenge que no pas per avui, eh?
Preocupat sempre. Sí. El diumenge és on esperem més intensitat de retorn i és on tenim més mesures preparades. Hi ha una restricció, en aquest cas restricció de vehicles pesants, de circular de les 5 a les 9 del vespre. Hi ha també els carrils addicionals col·locats a la P7, carrils addicionals a la zona de Ripoll, supressió de carrils d'avançament a la zona de Berga i a la C55, i per tant tota la bateria d'instruments que sempre tenim per poder conduir tot aquest flux de trànsit.
S'ha d'implementar alguna mesura extraordinària per evitar que l'AP7 pugui tornar a ser una ratera, com ho va ser dissabte passat amb aquella caiguda del camió de taronges en aquesta P7?
Miri, nosaltres el que vam fer a l'AP7 aquest dissabte, ja degut a que s'han produït diferents accidents d'aquestes característiques, va ser actuar amb bastanta celeritat, per no dir amb molta celeritat. A les 4 de la matinada, quan es produeix l'accident, ja ho entoma la nostra sotsdirectora. A 5:45 també m'incorporo jo per poder resoldre. A les 8 teníem els efectius per poder treure aquell camió, però s'havia de buidar, tenia tota una sèrie de maniobres a fer-se, i a la 1 del migdia ja obríem les vies i obríem un carril addicional que ja teníem preparat des de primera hora del matí per poder drenar amb rapidesa aquell trànsit que en una hora i mitja es va poder drenar. I sobretot es va informar des de les 6 del matí, des de 5:45 del matí, de l'alternativa de la C32. Tots els panells de missatge mariable estaven informats. És a dir, vam tenir també una estratègia informativa i comunicativa bastant, bastant intensa. Per tant, tots aquests mitjans es van posar en marxa per aquell tipus d'accident que es va reproduint. Però hi ha més coses a fer, òbviament, i estem treballant en moltes més propostes que, en tot cas, podríem comentar bastament en algun altre moment, però, per exemple, els combois de camions seria una bona idea, els controls intel·ligents de pes i, per tant, seleccionar els que poden haver-hi vehicles pesants que van amb sobrepès, doncs poder-los controlar, els controls tecnològics també del flux de camions, els aparcaments pels camions o avisos en aquesta AP7 en els conductors que puguin reforçar els panells de missatge variable.
Clar, tot això podria anar bé, no? En algun moment us heu plantejat la possibilitat que en dies concrets, molt concrets, com poden ser ponts, determinats caps de setmana, de clara mobilitat i de molta mobilitat, d'evitar que els camions puguin circular per la P7?
Però això ja ho fem aquestes restriccions, hi ha tota una resolució de restriccions pactada amb el sector del transport i en moments molt concrets això ja es fa i es fa amb un calendari pactat i predeterminat. El que nosaltres hem aprofundit també d'acord amb el sector del transport és aquestes limitacions. A vegades el que és millor és circular ordenadament i distribuint-se a la via, no tant restringir la circulació de camions, que ja es fa, eh? Es fa en segons quins dies i en segons quins moments de l'any. Està tot pactat i pautat. De fet, li he comentat que aquest diumenge hi ha una restricció de vehicles pesants, que va acompanyat també d'unes zones d'aparcaments en les platges de peatge que hem habilitat per ells conjuntament amb el Ministeri de Transports.
Mm-hmm. Es pot prendre alguna altra decisió que no tingui que afectar només els camions, senyora Mil, o no?
A nosaltres ens agradaria poder en algun moment, a través de tota la informació que puguem col·locar a la via i que, per tant, pugui entrar en els vehicles, que els fluxos s'ordenessin. Hi ha una estratègia que és el balanceig, que és utilitzar altres vies per poder descongestionar la P7, i això ho fem amb la C32 al nord, però també es pot fer amb la C32 al sud, que és de peatge, però cal que les xarxes viàries siguin més plàstiques, estiguin més ben connectades. En aquests moments tenim un coll d'ampolla a la zona de Tordera fins a Vidreres, que no està resolta aquella carretera, i per tant, quan derivem aquests vehicles cap a la C32 perquè puguin anar cap al nord, trobem aquest coll d'ampolla. I tenim també alguns problemes de connexió a la C15, per exemple, quan puges cap a Barcelona per l'AP7, tu no pots girar cap a la C15 i baixar cap a Vilanova per agafar la C32. Això, tots aquests punts de contacte, aquestes connexions, s'haurien de resoldre per nosaltres poder distribuir més el trànsit de sortida, però sobretot el de retorn.
I com es poden resoldre, senyora Vidal? Com es poden resoldre?
Això és el que estem parlant des de fa bastants mesos amb el Ministeri. Estem compartint molta informació i, de fet, una de les dèries que tenen tant el Ministeri com tenim nosaltres és connectar més bé aquestes vies per poder balancejar el trànsit i poder reordenar així el trànsit i la congestió de l'AP7.
I com es pot connectar?
És el que li comentava, la C15 perquè puguis balancejar cap a la C32 al sud, la C32 al nord a través de la C60 que els derives cap a la C32 i pugen cap al nord, però ja falta resoldre la connexió de Tordera-Vidreres, i també aprofitar molt millor la A7. La A7 és una via molt poc aprofitada al sud. Hi ha 51 quilòmetres d'A7 que no es connecten bé amb l'AP7. I, per tant, allà podríem balancejar i, per tant, distribuir trànsit en dues vies d'alta capacitat. Tot el que li estic dient són connectar bé xarxes viàries d'alta capacitat. I aquesta seria l'estratègia més interessant. Més el que li he dit així de passada, que són aquests combois de camions, que això és molt interessant. Combois de camions connectats, tecnològicament connectats. Es va fer una prova ja fa mesos i mesos abans de l'alliberament de peatge en què hi vam participar com a Servei Català de Trànsit i va funcionar molt bé.
Comboi, perdoni, per desenvolupar-ho, comboi de camions?
Sí, són els platúnings, els que se'n diu els platúnings, comboi de camions connectats. Circulen per la dreta, tenen un estalvi de combustible, van a una velocitat constant. És interessant perquè és segur, dona seguretat viària al conjunt de la via. Es va provar aquí a Catalunya, es van fer 3 proves, ho va liderar IDIADA. IDIADA és una gran entitat tecnològica que tenim a Catalunya i que és reconeguda a nivell internacional. I com a Servei Català de Trànsit hi vam participar. I sabem que això és bo. Ara, cal reglamentar-ho i els estats haurien de començar a fer els deures per reglamentar-ho bé.
Ui, per això tenim per estona.
Però es pot fer als platúnings i aquesta és la idea que nosaltres estem treballant, perquè sabem que ha funcionat. I, per tant, potser l'AP7 seria una bona pista de proves per poder utilitzar aquests platúnings mínimament connectats.
I això podria tirar endavant en molts mesos o anys, no?
No caldria tants anys. Segurament tindrem, quan has de treballar la infraestructura i la plataforma que se'n diu, i per tant has d'intervenir en fent obres sobre l'AP7, segur que trigues molts més anys que amb totes aquestes estratègies de gestió del trànsit.
Mm-hmm. I el Ministeri què diu?
El Ministeri jo crec que està en la mateixa línia que nosaltres, donar el màxim de solucions a aquests vehicles pesants per poder tenir més fluidesa, però sobretot, molta més seguretat.
Uh-huh. Perfecte. Una última pregunta. Malauradament hem de parlar de víctimes d'accidents aquest primer cap de setmana. De quants estaríem parlant d'aquest primer cap de setmana d'aquesta primera part del pont?
Sí, de fet, jo volia començar per això. L'accidentalitat, estem parlant de 3 víctimes mortals, en aquest cas. Una a Piera, una a Palau de Plegamans i una a Cardona. Per tant, una sinistralitat molt dispersa. I com dèiem ja abans de començar tota aquesta operació, aquesta sinistralitat es produeix en el trànsit intern, no en les grans, no en els grans moviments de trànsit de sortida i d'entrada. Dir també que amb els companys de Mossos de la Divisió de Trànsit s'han fet diversos controls, s'han fet quasi 300 controls, controlant 152.000 vehicles i s'han acabat sancionant més de 5.000 vehicles. Per tant, s'ha estat a sobre, però tot i així, aquesta dispersió de la sinistralitat ha produït que hi hagi aquestes 3 víctimes mortals, que són de lamentar i molt, perquè són 3 tragèdies. Dues d'elles eren dues persones molt joves.
Sí, sí, recordo que una va ser el capital Caldes, precisament, que sí. Una notícia terrible. Terrible. Sí. Li agraeixo que ens hagi acompanyat una vegada més. Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit. Molta sort i gràcies.
Molt bon dia i molta prudència aquests dies a la carretera.
Per cert, que aquesta hora hem de treure el cap a la zona franca de Barcelona, perquè avui al matí hi torna bé. Per cert, que ens diuen que com avui serà un dia que molta gent treballem, però hi ha molta gent que també fa pont i que es va llevant a poc a poc, que sapigueu que hi ha hagut un accident de tren, de 2 trens a Montcada i Reixac, El xoc ha passat cap a 3:45 d'avui del matí, quan un comboi encalçat un altre, per sort anava a poca velocitat perquè un estava parat i l'altre estava parant. Estem parlant de 100 ferits lleus. Sembla que l'un que hi ha molta contusió, alguna cama contusionada o fins i tot algun problema de cervicals, però repetim, per sort són tots ferits lleus. Estem parlant de que fins al punt on s'ha produït, que ha estat a la zona de Montcada i Reixac, hi han anat 9 ambulàncies i 7 dotacions dels bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra, i hi ha, un centenar de persones esperant per ser ateses pel SEM, i alguns ferits, repeteixo, la majoria són lleus, repetim, lleus. 10 minuts i les 9 del matí, aquesta hora hem de treure el cap, com dèiem, a la zona franca, perquè avui al matí torna a haver protestes dels treballadors de les empreses majoristes de fruites i hortalisses. Exigeixen un augment de sou i una millora de les condicions laborals. L'aturada afecta la distribució de productes frescos a les comarques de Barcelona, la Catalunya Central, i en el cas de Mercabarna, aquesta hora hi ha tancats 2 dels 3 accessos. Anem a Mercabarna, Josep Ferrer.
Mossos d'Esquadra han fet aixecar les barreres del peatge de l'accés de Mercabarna des del Prat de Llobregat i amb un cordó policial impedeixen que els piquets aturin els vehicles que volen entrar. Això fa que a hores d'ara no hi hagi cua. A més, la Guàrdia Urbana està desviant tot el trànsit cap a aquest accés perquè els altres dos, el de la Nissan i el del metro, estan parcialment tallats ja que els piquets van creuant els passos de vianants de forma lenta i allà els vehicles entren a comptagotes. A diferència de dilluns, on tots els accessos van estar tallats durant més d'una hora i no es podia ni entrar ni sortir, avui la sortida del recinte es fa sense cap problema.
I atenció a aquesta història, els Mossos van alliberar ahir una jove que feia gairebé 10 dies que estava segrestada al Vallès Occidental. La policia la va trobar en una cabana situada en una zona boscosa de les Fonts entre Rubí i Terrassa. Allà van detenir el presumpte segrestador que hauria violat i agredit la víctima. Segons apunta avui el periòdico, l'agressor seria la seva exparella. La família de la noia va denunciar el segrest ahir al matí i hores abans que els Mossos d'Esquadra sortosament la rescatessin. Segons han confirmat fonts policials a RAC1, la denúncia feta va ser clau per trobar aquesta noia. Perquè apuntava directament que la jove estava retinguda per una persona del seu entorn en una zona d'Horts de Terrassa. Els Mossos d'Esquadra hi van anar de seguida i poc abans de la 1 del migdia van trobar la cabana, van aconseguir alliberar la noia i la van portar cap a l'hospital. També van detenir el presumpte agressor. Segons ha avançat el caso.cat, el detingut té 35 anys i atenció a aquesta notícia. Avui en parlarem també a la tertúlia perquè ve el Xavier Melero i el letrado Melero li preguntarem per aquest fet. Aquesta persona tenia 52 antecedents policials. El caso.cat afegeix que la jove estava retinguda des de finals del mes passat i per segrestar-la, l'home l'havia amenaçat amb una pistola. Repetim que segons la informació del Guillem Sánchez al periòdico, l'home, que seria l'exparella de la noia, continua detingut i s'espera que es passi a mans del jutge les pròximes hores. I a les comarques de Girona hi ha més de 1.300 nenes en risc de patir una mutació genital. És el que s'extreu de l'informe Mapa de la Mutilació Genital Femenina a Espanya que avui recull el Diari de Girona. L'estudi analitza les migracions de dones i nenes des de l'any 2001 cap a Catalunya i amb les dades es pot comprovar que hi ha 1.432 nenes d'entre 0 i 14 anys que viuen a les comarques de Girona i que provenen de països on s'hi practica aquest tipus de violència masclista. Parlem de països de l'Àfrica subsahariana com ara Gàmbia, el Senegal, Nigèria o Ghana. Ho avança aquesta hora al món a RAC1. Almenys 1.100 catalans o bé han cobrat menys o bé directament no han cobrat res de la renta garantida de ciutadania l'últim mes per un error de l'Estat. Estem parlant de gent en situació de vulnerabilitat que en molts casos depèn exclusivament d'aquests diners. Els afectats són aquells que, a banda d'aquest ajut, també reben la prestació social per tenir fills a càrrec. El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions es va fer un embolic amb la nòmina de novembre, va unificar tots els ajuts i quan es van adonar de l'error va congelar tots els pagaments. Anem a pams. La renda garantida de ciutadania, que és un ajut que gestiona exclusivament la Generalitat, és un complement de l'ingrés mínim vital, un ajut que gestiona l'Estat, que ajuda els perceptors a arribar als mínims establerts aquí a Catalunya. Per tant, qui més diners percep de l'ingrés mínim vital, menys en rep de la renda garantida. I aquest mecanisme de compensació és precisament on ha fallat tot, l'origen del problema. Ho explica el Sergi Ambudio.
El Ministeri va traspaparar alguns ajuts i va incloure el de fills a càrrec a l'ingrés mínim vital. Per tant, va inflar l'ingrés mínim vital, que donava xifres més altes de l'habitual. En aquell moment no es va adonar de l'error i va efectuar el pagament amb normalitat. Llavors, la Generalitat, com sempre, com si no passés res, va calcular cas per cas quants diners de renda garantida havia de pagar cadascú per arribar als mínims establerts. Això ho calcula a partir de l'ingrés mínim vital. Per tant, com que aquest ajut estatal estava inflat, va pagar menys del que és habitual. En paral·lel, un parell de dies després, l'Estat va detectar l'error i, sense avisar ni a la Generalitat ni als ciutadans, va ordenar congelar i retirar els pagaments. I això ha tingut dues conseqüències: que molts preceptors es van quedar amb el compte bancari en descobert i, en el cas dels catalans, que van rebre menys diners de la renda garantida del que els pertocaria. Cada cas és un món, però segons dades del Departament de Drets Socials, a les quals ha tingut accés el món RAC1, els afectats han deixat de percebre aquest novembre de mitjana 560 euros.
El Departament de Drets Socials garanteix que està revisant expedient per expedient i preveu pagar la diferència a aquests 1.000 i escaig afectats amb la nòmina del desembre o a tot estirar al gener. Fons del departament han defensat a RAC1 que aquest episodi reforça que té poc sentit que s'hagin de fer dos pagaments cada mes, un des de Madrid i un des de Catalunya, i reclamen el traspàs total de les competències per poder tornar a pagar aquest ajut des d'aquí abans que entrés en vigor l'ingrés mínim vital. 5 minuts i les 9, d'aquí uns moments continuem perquè tenim moltes històries encara a explicar aquí al món a RAC1.
Encara no saps què és el kit digital? Més de 200.000 empreses ja l'han sol·licitat. Si ets autònom o una pime de menys de 50 treballadors, demana ara el teu bo digital de fins a 12.000 euros. És el moment de treballar connectats, de fer créixer el teu negoci, de millorar la teva ciberseguretat, de gaudir dels beneficis de la digitalització. Uneix-te al canvi digital. Informa-te'n a acelerapime.es. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Gobierno de España.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius, posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, l'aixeta sí.
Generalitat de Catalunya.
Noves tarifes elèctriques, franges horàries, hores punta.
Ara, a Bonpreu Esclat Energia tenim la solució. T'oferim els plans que necessites, amb els millors preus i el millor servei. Bonpreu Esclat Energia. Energia 100% verda. Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum?
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci, parla.
Sí.
Solideo.cat, solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Mal de cap? Helocatil 650 mg amb paracetamol bloqueja eficaçment el dolor i la febre. Helocatil, d'absorció ràpida contra el mal de cap. A partir de 14 anys. Ferrer, llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Desde 180 euros.
Contracta l'assegurança del teu cotxe amb revisions i manteniment il·limitat durant un any. Vertipunès. Estalvia temps. Estalvia diners.
2 minuts i les 9 en punt del matí. Avui ens allargarem per raons òbvies. Primer per l'eliminació d'Espanya del Mundial i sobretot per aquest accident a Montcada de trens que malauradament ha comportat que tinguem problemes a la xarxa viària, que malauradament ha provocat 100 ferits lleus i que, per sort, no hem de destacar cap desgràcia, entre altres coses, perquè un dels trens estava aturat i l'altre estava anant molt a poc a poc. A tot això, la justícia britànica reconeix la immunitat del rei emèrit fins que va abdicar el 2014. El Tribunal d'Apel·lacions d'Anglaterra i Gales ha acceptat el recurs que el rei emèrit va presentar davant la demanda per assetjament que va presentar contra ell Corina Larsen. Tot i que pugui semblar una derrota per Corina, la seva defensa celebra el posicionament perquè creu que és un pas més cap a un judici contra l'atac continu que diu a patir Larsen durant 8 anys, del 2012 fins al 2020. De tot aquest temps, els tribunals de Londres només n'exclouen els dos primers anys. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada.
Amb el canvi de parer de la justícia britànica, només es podria arribar a jutjar Joan Carles I per actes posteriors a la seva abdicació. És a dir, queden fora alguns dels fets que Corina Larsen denunciava i que deia que havien passat durant els dos últims anys de regnat de l'emèrit. El tribunal ha donat la raó al rei perquè considera que les seves accions, o les del CNI, no es poden desvincular del paper de Joan Carles com a cap d'estat. És una victòria de la defensa de l'exmonarca, però això no vol dir que es lliuri del tot de la denúncia de Corina Larsen per assetjament. El Regne Unit considera que a partir de l'abdicació ja no té immunitat i, per tant, la major part de la demanda contra l'emèrit segueix el procés.